quant anys diguessin a Sant Hilari,
i aquesta tradició
engalanant, algú continua engalanant i que vagi passant, tant clar, de generacions en generacions.
I aquí el 9C vam ser els primers en explicar-ho, veus que bé?
Batman de Sant Hilari, Sant Hilari.
Gràcies, Edu, que vagi bé, fins la setmana que ve. Adéu. Les 10 de la nit. Com sempre, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que el PSOE afronta demà el comitè federal pendent de la decisió de Pedro Sánchez. Serà un comitè inèdit perquè serà sense el líder socialista i es convertirà en un gran acte per convèncer Sánchez que no marxi. Hi ha 130 busos que arribaran des de diversos punts de l'Estat, unes 6.000 persones. Aquest vespre, en l'acte de campanya pel 12M del PSC a Lleida, José Luis Rodríguez Zapatero i Salvador Illa han donat suport al president espanyol.
És tota la dreta, tota la vida. Con la familia, y fijaros lo que están haciendo con la familia de Pedro Sánchez.
Le vamos a animar, le vamos a acompañar, le vamos a decir que le necesitamos, que respetaremos su decisión, pero que le necesitamos. La clave de esto es el respeto, especialmente el respeto al adversario. ¿Qué es eso de sistemáticamente deshumanizar al adversario?
El comitè federal del PSOE arrencarà a 11:15 del matí.
I això mentre, com dèiem, la policia patriòtica de Villarejo va espiar el sogre de Pedro Sánchez per posar fi a la seva carrera política.
Va ser l'any 2014, el govern de Mariano Rajoy va encarregar, aleshores, comissari de la policia espanyola, una investigació sobre el pare de Begoña Gómez. Publica els àudios La Vanguardia, concretament, és una conversa entre Villarejo i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, en què es demostra la guerra bruta del PP per intentar defenestrar Pedro Sánchez, aprofitant els negocis del seu sogre.
Además, mataría a cualquiera políticamente. Con un tío de izquierdas que tomó la bandera del, ¿sabes?, del rollo este feminista, no sé qué.
Mortal. Yo cuando me enteré, imagínate.
La qualitat de l'àudio no és bona, però se sent dir Francisco Martínez es que esto además mataría a cualquiera, y Villarejo respon mortal, Paco, uns documents que formen part de la investigació de l'Operació Catalunya.
Doncs déu-n'hi-do també amb aquesta informació que comentàvem fa una estona en tertúlia. D'altra banda, gairebé 18.000 aspirants a professors que faran demà un nou procés d'oposicions.
En joc hi ha 9.000 places entre educació infantil, primària, secundària, FP i fins i tot d'escoles d'oficials d'idiomes. Ara bé, abans de començar ja se sap que en algunes matèries de la meitat de places quedaran vacants. Segons dades del Sindicat de Professors de Secundària, són sobretot d'especialitats com informàtica, matemàtiques i tecnologia, perquè la quantitat d'aspirants que s'hi han presentat és inferior a les places disponibles. En canvi, on sí que hi haurà una forta competència és a les especialitats de geografia, història, música i educació física, on hi ha 400 places per gairebé un miler de candidats.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui que tu diràs que feu especial des de Londres, què heu preparat?
Doncs mira, tota la prèvia d'aquest Chelsea-Barça de la tornada a les semifinals de la Champions femenina. S'ha de remuntar el 0-1 de l'anada. En parlarem amb la migcampista del Barça, Patrick Jarro, també amb una doble campiona d'Europa amb el conjunt blaugrana, ara jugadora de l'Arsenal, Laia Codina, i amb la Mireia Vera i l'Àlex Ibaceta també a la tertúlia del Tu Diràs. Tindrem a l'inici un ull, evidentment, també posat al Palau Blaugrana. El Barça s'està jugant el segon partit, el segon punt de l'eliminatòria contra l'Olympiacos a la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga. De moment el primer el va perdre, el segon ha començat bé. A l'inici del tercer quart està guanyant de nou.
Gràcies, Gerard. Us escoltem a partir de 11:15. Fins ara, que vagi bé. Bona nit.
Fins ara, una abraçada.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Serà un cap de setmana que ens has dit que ha de ploure.
Sí, nou cap de setmana ha passat per aigua, però sí que demà mateix ja tindrem plogim, ruixat, sobretot en comarques interiors. A mitja tarda ha donat pausa, cap al vespre hi pot tornar, sobretot en comarques del Pirineu i el Prepirineu. Diumenge al matí, especialment pluja a les comarques de Girona i Barcelona, abans del migdia arribant cap a la Costa Daurada. I diumenge, al llarg de la tarda, les precipitacions que s'aniran estarent cap a la resta del territori, les menys importants, cap a les comarques de Ponent. En canvi, el Pirineu i Prepirineu, en alguns casos, les pluges poden ser bastant abundants.
Gràcies, Abel. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Les 10 i 4 minuts, una pausa i de seguida arriba el Salsa Agredolça.
RAC 1. Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança. Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Aili Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat. Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC més 1, Cases amb ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC Tots som
més
u. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9. Jordi Garrigós, bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Què, com ha anat la setmana?
Molt bé, ha sigut una molt bona setmana.
Déu-n'hi-do, setmana intensa, eh?
Molt intensa.
Sant Jordi. Pedro Sánchez, Xavi. EGMs, sí. Inici de campanya... Sisplau, arregla'm aquest final. Aquest final de setmana per relaxar-nos una miqueta.
Sí, bueno, doncs, si vols et parlo del Club Esportiu Europa, aquest cap de setmana es juga l'ascens a Lleida, vull dir que encara la setmana pot millorar.
Vinga, va,
encara.
Ja has fet la falqueta, va.
A veure, aquesta secció té una relació, diguem, estranya amb l'actualitat. Dic això perquè avui parlarem de guerra de bandes. Ah. I ho fem, exacte, arran de... Ja rius, és perquè ja saps
sí,
per on va.
Sí, sembla que sí.
És de tot això que ha passat entre els tiets i els oques grasses. Què són la guerra de bandes? Doncs grups que s'han enfadat entre ells i que fins a cert punt han estat irreconciliables i el que és pitjor, que és que ho han fet públic.
En aquest cas estem parlant suposadament,
Sí, centrem-nos. Què ha passat entre oques grasses i tiets? Ha passat això.
Què va passar?
Com està el pati va ser la cançó d'avançament del nou disc d'Oques Grasses, que va sortir fa un parell de setmanes. Es va interpretar
sí,
com
però,
un atac.
És a dir,
va, se n'ha parlat.
El disc va sortir fa dues setmanes, però tota aquesta xup-xup, polèmica pues, encara dura.
Sí, es va interpretar com un atac als, als tiets, per aquesta cançó dels Oques Grasses, per frases... diàlegs del videoclip, que el videoclip és com està més hi ha una versió com extensa i també les imatges de videoclip. Semblava que potser se'n reien o
potser, criticaven. Potser, estem parlant hipotèticament.
Actitud dels tiets o de certa part de l'escena pop catalana. Això és cert? No ho sé. Vale, no tinc ni idea. Hi ha gent que ha vist 3.534 detalls i que s'ha parlat, s'han fet programes sencers parlant d'aquest
tema. Fils sencers de Twitter...
Exacte. Perquè també s'ha dit que potser era una operació de màrqueting, perquè potser tenien un tema conjunt, preparat...
T'imagines?
No ho sé.
Quin gir de guió.
Mira, t'haig de dir que a mi em sembla més possible.
Sí?
Sí, perquè ahir trobo estrany que si un atac real... Els tios d'Oques Grasses tenen 40 anys, pràcticament. No els veig jo, i són un tio com centrats. No els veig jo entrant a criticar l'escena de joves, vull dir, quin sentit té que hi guanyes. Però en qualsevol
ho veurem,
cas...
Ho veurem
si hi ha aquesta cançó conjunta. En qualsevol cas, tot això, mirem al passat i veiem la que va ser la real gran rivalitat entre dos grups d'aquest país.
Qui?
Parlo, evidentment, de Sau i Sopencàrrega.
Has posat aquesta cançó concretament per alguna cosa?
No, no hi ha insults.
Ah, val, és que ara jo estava intentant
no hi ha missatges ocults. No, aquesta és la cosa, que aquest va ser un cas que va ser Vox Populi, que no es portaven bé, però ells no van en pas alimentar aquesta rivalitat, no? Mai en van parlar en públic, no es van fer cap cançó amb missatge ni...
I llavors
ni
què se sabia d'aquesta relació?
Per saber una mica més el que va passar entre Sopa de Cabra i Sau, he demanat a un expert sobre rock català, perquè a mi tot allò em va agafar molt petit i tu literalment quasi ni existies, vale, perquè ens posi una mica en situació. És l'Oriol Rodríguez, autor de Tocats de l'Ala, història oral del rock català.
Tendim a pensar que quan hi ha una escena musical, totes aquelles bandes i artistes que la forma, no, que nosaltres la premsa diem que formen part d'aquella escena, d'aquest moviment i tal, són amics, i en realitat no és així moltes vegades, és tot el contrari.
No passa res, no? Vull dir, no t'has de portar bé amb tothom, de fet, si ho penses...
Però que no siguis amic tampoc no vol dir que hagis de ser automàticament enemic.
No, clar, el que passa és que sí que és veritat que Sopa de Cabra i Sau eren dos grups antagònics, no? Les estètiques, els llenguatges, el tipus de música s'assemblaven com un ou a una castanya. El que passa és que, clar, el rock català ho va com englobar tot, i potser dos grups que mai s'haguessin trobat, que no haguessin estat amics, doncs es van trobar en una mateixa escena. Va ser com una conjunció antinatura, no?, molt marcada per la vessant política i lingüística,
sí,
que en aquest cas va anar bastant de la mà. Ara, una cosa és ser grups diferents i l'altra el que deies, no? Dur-se directament malament. He demanat a l'Oriol que m'expliqui què va passar realment entre Sopa de Cabra i Sau.
Hi havia molt pique Sau, Sopa de Cabra, que ja venia dels temps del teatre, és a dir, segurament totes dues bandes tenien els frontmans més icònics, juntament amb Lluís Gavaldà, però Gavaldà d'una altra manera, d'aquella escena, i donar la casualitat que tots dos ja venien una mica picats de la seva època com a estudiants de teatre, el Carles a l'Institut del Teatre i en Gerard a l'Escola de Teatre. No diré que era una enemistat, però sí que hi havia cert pique d'aquest medio quan ets jove i tal, per ser... per veure qui és el més guapo, el que millor canta i tal.
Vaja, dos senyors d'èxit barallant-se per aquí la té més llarga.
Ai.
Quina sorpresa, quina cosa novedosa.
Ja passava història. Això, eh?
En fi, diria que amb el temps aquestes rencances es van anar suavitzant, al final ja se suportaven més i no estaven tot el dia intentant ser el millor, perquè de fet els dos van anar bastant de baixada. Perquè al final, com sempre, tot era una qüestió d'ego, I si parlem d'ego i d'enfrontaments, si hi ha un gran especialista a nivell mundial per el que fa a baralles amb altres músics, de fet té baralles pràcticament cada setmana,
no hi.
És Kanye West.
N'hem parlat amb el Marc Simón, també, sí. A Efecte 2000, algun dia, Kanye West, eh?
Hem passat de sau a Kanye West.
Tenim una mica creuat.
Està molt bé. Bueno, aviam, sembla que parlem de Kanye West, que amb compte sempre ho diem, amb les seves sortides de to i tal, perquè entren problemes evidents i greus de salut mental, però vaja, és el gran rei del pique, és el gran rei del beef, que és com es diu en el món del rap, el burlar-se fins a cert punt, buscar el conflicte amb algú. Kanye West ha tingut conflictes amb Talib Kweli, que va ser el raper que li va donar alternativa, després se n'en va riure el Kanye West, amb la Hailey Bieber, amb el Jay-Z, amb l'actor Peter Davison, ha tingut molt de piques, amb el Drake, amb la Billie Eilish, amb el Justin Timberlake, amb el Travis Scott, amb el J. Cole. De fet, ell mateix, ara ve una cosa increïble, ell mateix va arribar a publicar un article amb la llista de tots els seus enemics.
Perquè quedi clar.
Hi havia gent tan random entre ella com el Jimmy Kimmel, Nike, la marca, perquè ella és d'Adidas,
sí.
I Peppa Pig.
La Peppa Pig?
Sí, sí, sí. Es veu a Pitchfork, el digital aquest de música tan famós i tan...
Sí.
Vull que se'ls mira tant. Van puntuar millor un disc de la Peppa Pig que el Donda de Kanye West. I l'amic Ye s'ho va prendre molt
una malament. Una mica qui raó té, no?
I la va col·locar com a enemiga. Però si hem de parlar d'un gran enfrontament de Kanye West amb algú...
Ja sé per on vas.
La seva gran arxienemiga és, evidentment, Taylor Swift, una persona que també ha tingut grans enfrontaments i que sempre, sempre, sempre ha sortit guanyador.
Com ha de ser. Aquest conflicte ja ens el coneixem una mica perquè ens ha explicat el Marc Simón, però vaja, per qui no ho sàpiga o no ho hagi sentit,
vale?
Exacte,
tot es remunta a una gala dels Premis MTV de l'any 2009. Aquella nit es va premiar Taylor Swift, que llavors tenia 20 anys i era super jove, amb el premi millor vídeo de l'any per You Belong With Me, vale? Quan era a l'escenari recollint el premi guardó, el Kanye West va saltar com un energumen allà a sobre, una mica rotllo Will Smith als Oscars.
Sí.
Va agafar el micro i va començar a despodricar
d'ella?
Sí. Bueno, bàsicament, no exactament d'ella. De fet, ell va començar el
discurs... Elogiant a Beyoncé, pot ser?
Sí, ell va començar el discurs dient no tinc cap problema amb tu, tot bé i tal, però amb aquest single, You Belong With Me, competia amb single ladies de Beyoncé, que Kanye considerava que era un dels millors clips
de tots els temps. Ja, però és que és com... I tu què hi has de dir, saps?
Clar, va ser algo increïble i és absoluta història del pop. De cop i volta, un tipus absolutament fora de si puja a l'escenari i la cantora de Taylor Swift està plorant, la seva mare de Taylor Swift està plorant a butaques, la Beyoncé no sap on posar-se, està al públic i no sap on posar-se.
Home, és que t'ho diràs.
Clar, va passar una mica com el tema de Will Smith, que molta gent va pensar que era una paròdia.
Però clar, no, fins que va reaccionant, no? I dius, va, no.
De veritat. En qualsevol cas, fins a cert punt, aquell incident va començar a cimentar una mica la figura de la Taylor Swift com una tipa que ha anat a contracorrent, tot i que en el fons representa absolutament aquest model de dona blanca, de classe alta, empoderada, que s'enfronta a les injustícies. La Taylor Swift, t'haig de dir que no és el meu personatge de pop preferit.
No pateixis, perquè ja tenim el Marc Simón aquí per defensar-la,
sí,
vull dir que si no ja seria massa, potser.
Però la cosa és que ella, ja et dic, s'ha enfrontat a molta gent i sempre ha guanyat perquè clarament és la tipa més llesta d'aquesta indústria, algú que ha aconseguit un poder social absolutament incomparable. Tot això, i aquí ve la meva polleta, sense fer discurs gaire remarcables.
Tu també vols fer una mica de bif avui?
No, bueno, no crec que em contesti. Igual em contesta el Marc Simón.
Imagina. Ah? Oh, mira, bif entre col·laboradors,
mira,
dijous i divendres.
Defenseus de Taylor Swift contra que no li agrada gaire. En aquell cas, s'ha de dir, quan dic que guanya, és com que igual no sempre té raó. En aquell cas, òbviament, Single Ladies era un clip molt millor que You Belong To Me. Evidentment no has de pujar tu a dir res, que Kanye West, que t'has xalat. Però després també ella va tenir un pic amb el Damon Albarn perquè la va acusar de no compondre les seves cançons. Les seves cançons tenen uns... El Damon Albarn de Blur. Les seves cançons tenen uns títols de crèdit més llars que la Bíblia, no? De gent que hi ha participat i que ha ajudat a compondre. El món es va llançar
una mica
al coi de Damon Albarn. Vull dir, i tenia tota la raó, era igual, no? Vull dir, estaves criticant a Taylor Swift. I ens va molt bé, evidentment, parlar de Damon Albarn, mira com estic
que enllaçant bé que t'ho has fet anar, això, veus?
Perquè si parlem de rivalitats entre grups, és obvi que hem de parlar de la gran guerra del Britpop, així que agafem la màquina del temps i ens anem a l'any 95.
Blur contra...
Oh, sí, és possible que si escollíssim dos dels singles més oblidables de l'Oriosis acabarien sent Country House de Blur i Roll With It d'Oasis, que és l'altre que parlarem. Situem-nos a l'agost de l'any 1995. Blur i Oasis estaven competint per ser líders d'aquesta nova onada de bandes britàniques pop que fins a cert punt intentaven emular la British Invasion dels 60. Vam parlar durant el programa del Kurt Cobain que el Britpop va ser una mena de reacció a l'indi nord-americà. Una campanya de la premsa musical britànica per tornar una mica a liderar la tendència del pop mundial. I aquí és on es troben els dos grups més populars de llavors, Blur i Oasis. Uns, els Blur, de Londres, guapos, simpàtics, graciosos, cultes, classe mitjana. Els altres, de Manchester, maleducats, hooligans, de família desestructurada i classe obrera, que eren els Oasis. No es van suportar de bones a primeres i van decidir, ells o les seves discogràfiques, fer una batalla de números. Vale, per això van decidir...
De números.
Sí, van decidir publicar el primer single de cada un dels seus discos el mateix dia i veure quin venia més. Blur, Country House, Oasis, Roll With It. Va guanyar Blur amb Country House i els Gallagher no s'ho van prendre gaire bé. El Liam va dir el dia següent que tant de bo el Damon i l'Alex James, el tio més guapo de la història, agafessin la sida i es morissin perquè els odiava amb totes les seves forces. Frase literal de Liam Gallagher. S'ha de dir que aquella batalla la va guanyar Blur.
Els Gallagher després tampoc no acabarien gaire bé.
Però la guerra va ser pels Oasis, agradi més o menys, van vendre molts més discos i jo que tenen una fama més global que els Blur. Es van seguir insultant i parodiant durant els uns als altres durant un temps. S'ha de dir, els uns als altres sempre eren els Oasis, insultant els Blur, vale? Però com va passar amb el Britpop en general, cap de 3 anys ja ningú se'n recordava d'allò. Vull dir, ha quedat aquesta polèmica.
Va servir durant un temps,
sí.
No?
I de fet, ara el Damon i el Noel Gallagher, el germà gran, són bastant amics. De fet, fa poc vaig veure unes declaracions, un vídeo d'aquests com curt, d'unes declaracions del Noel que es reia d'això dels singles perquè els dos eren molt dolents. Tu en aquell disc, What's Yesterday Morning Glory, segon disc d'Oasis, tenies Wonderwall, tenies Don't Look Back in Anger i vas tirar Roll With It per combatir amb Blur i vas palmar. Vull dir, em sap greu, no ho escollir.
No va acabar de ser una bona tria.
Bueno, passem de la gran rivalitat dels anys 90 a la dels 80.
Vale? Sembla enrere,
que tenim, sí, que estic jo crec bastant oblidada perquè els dos han mort. De fet, són Prince i Michael Jackson.
Sí.
I ho amb això, que és bastant curiós, perquè Michael Jackson va intentar per tots els mitjans fer-se amic de Prince, però Prince no el suportava.
Oh. Va ser culpa de Prince, eh?
Bueno, aviam, amb la realitat entre Prince i Michael Jackson passa bastant una cosa semblant al que van tenir el Brian Wilson i el Paul McCartney. Que és que, vull dir, gent, passa que aquests dos es respectaven molt més que Prince i Michael Jackson. Però és una rivalitat per fer el millor disc, per ser els millors, per literalment ser el rei del pop del moment. Van tenir una lluita que va durar més de 10 anys per ser el millor artista. El que passa és que el Prince odiava profundament.
Però per què,
Jackson. Després, ara mateix t'ho explico. Però pensem que el Prince veia el Michael Jackson com una mena d'animador de la massa, que no tenia com pedigrí musical.
Més ballarí que...
Sí, el Prince era un tio, era un músic extraordinari, vull dir, era un guitarrista increïble, un tio que ho feia tot, que ho controlava tot. El Michael Jackson, doncs, tenia el Quincy Jones, era una mica diferent. Llavors, fins a aquest punt, el Prince el menyspreava. La llegenda explica, quin era l'origen, que tot comença arran d'un concert de James Brown, en la qual estaven tots dos al públic, durant a les butaques, i els fa pujar tots dos a l'escenari. És l'única vegada a la història que el Prince i el Michael Jackson comparteixen escenari. Que això, sent dos artistes afroamericans, pop
mai
dels 80...
Més, eh?
Mai més, mai més. Enmig del que estava passant en aquell concert, quan estaven els dos a l'escenari, el Michael Jackson li va fer un comentari a l'orella a James Brown, i Prince va tenir la sensació que s'estava rient d'ell. Mm. I aquell dia li va fer una creu que va durar fins a la seva mort.
Va, no pot ser, no sí, pot sí, ser que l'origen sigui això.
Sí, sí, i hi ha diverses... Bueno, a part de que el menyspreava tot això per no ser un músic com ell. Hi ha diverses anècdotes relacionades amb aquesta realitat, perquè Michael Jackson va intentar com que fossin col·legues, no? Li va oferir fer un duet a Bad, cançó de Bad, i li va dir que no, i de conya, sí. I el va voler posar, que és bastant heavy, el va voler posar a We Are The World.
Mira, que aquí hagués quedat una mica més la cançó, camuflat, no?
Sí, la cançó coral més famosa de tots els temps, i al principi va dir Cananai.
Seguim.
Seguim. Si hi ha una música, un gènere que ha favorit el VIP, és el rap. Mm. Vale? Vull dir, per la pròpia idiosincràsia...
Sí, anava a dir, gènere... ja porta una mica intrínsec, no?
Sí, sí, sí. Ara escoltarem el que és el VIP de hip-hop en castellà més popular i icònic de tots els temps. Després hi han hagut altres, més a nivell global. Crec que el cantant de Calle 13 va ser amb el J Balvin, no?, el Residente. Mm-hmm. Però aquest, a l'estat espanyol, va ser superimportant i encara recordat per la seva violència i contundència. Aquest tipus de coses han estat molt habituals al rap americà, no? Ja tenen pistola fàcil, com si diguéssim, però és una cosa com més rara, no acostuma a passar tant. En qualsevol cas, si et sembla, escoltem la primera part del beef, que és de Metro de Generación.
Dicen que tu vales una mierda, que tu rap es un cero a la izquierda, que tu vivo y real te vayas a hacer gárgaras con la regla de tu puta madre.
¿Qué?
Pues vale, que tú no sabes, que tú no vales, que tú eres toco, que rimas chungo, que tú solo puedes adorar al MC, alabar al MC, humillarte al MC, agacharte, implorarle, suplicarle, honrarle, venerarle, rezarle, besarle, amarle, servirle, entregarte. Tú no puedes, pero él puede ir.
Val, tot això anava dirigit a KCO i ell ho va entendre la primera, i passa amb el mateix cas que Taylor Swift, que és t'acabes d'enfadar amb la persona equivocada.
Yeah.
Vale? KCO va fer una resposta absolutament contundent, que és absoluta història de la música rap d'aquest país. Escoltem.
Hablo entre otros del que se las apaña para ser nombrado por mí como hijo de puta en España. No hay secreto para ser concreto. Hablo de Metro. Divorciales como tú no se merecen respeto porque eres falso, hijo de puta. ¿Qué coño te enseñó?
Aquí ja és apartament total. Deixem-ho aquí, ja hem vist de què va la cosa.
Vale, doncs mira, ara acabarem ja amb, sí? amb l'últim gran enfrontament, que és un que jo sé que tu segur que esperaves que poséssim.
Mm-hmm.
I si vols, com que tenim poc temps, et deixaré posar una de les dues cançons d'un o l'altre grup per acabar.
Va, doncs la primera.
Vale, doncs posem la primera perquè és un himne de divendres. Sí. Evidentment parlo de la rivalitat entre Morrissey i The Cure, i Robert Smith. Em fa molta gràcia perquè Robert Smith es diu Smith i odiava el grup Els Smiths. Es van estar insultant durant molts anys. Fa poc, després de molts insults i moltes qualificacions, fa poc li van treure ferro als dos, van dir que bueno, havia sigut una cosa una mica juvenil, i aquí es va acabar.
Què n'escoltem? La primera, va? Home... Doncs saps que sóc molt fan dels dos grups. Home, sobretot de The Cure, eh? Però no sabia que hi havia aquesta rivalitat.
Sí,
no?
sí. Mira, et dic alguna frase que va dir Robert Smith del Morrissey. Si Morrissey diu que no mengem carn, llavors menjaré carn, així és com ho diu jo a Morrissey. Morrissey és tan depriment que si no es suïcida aviat, probablement ho faré jo. És un bastard miserable.
Però on ho va dir això?
A la premsa de l'NMI, aquesta premsa. I Morrissey va dir, Robert Smith, ets un ploraner. The Cure és la nova dimensió de la paraula merda.
final te l'he colat. Que sonin les dues. Déu-n'hi-do, amb aquests bips que hem vist avui. Dèiem al principi, esperem que el Marc Simó no te'l torni la setmana que ve.
Aquí estic esperant la resposta.
Si no, podem anar fent, no? Setmana a setmana.
Doncs anem enviant missatges.
Jordi, gràcies. Que vagi bé. Nosaltres hi tornarem dimarts de la setmana.